El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquest dia, per a molts, de tornada a la normalitat, podem dir que hem entrat en el tradicional període postnadalenc marcat per les rebaixes. En un any també motivat per la possibilitat que el projecte de llei sobre comerç, aprovat la setmana passada pel govern català, faci canviar d'alguna manera les dinàmiques actuals. L'ampliació dels horaris comercials de 72 a 75 hores, la redefinició del concepte de municipi turístic, la liberalització de les rebaixes i la prohibició de les trucades amb ofertes no consentides pels potencials clients són algunes de les mesures que contempla el text de l'executiu que ara, lògicament, ha de passar a la tramitació parlamentària. Més enllà del que hem conegut aquests dies, avui ens preguntem per la dimensió social d'aquests dies de descomptes, les rebaixes, un recurs que té el comerç i que és ben legítim per estimular les compres en períodes considerats baixos i també per la realitat d'unes necessitats, les que tots tenim en la vida a l'hora d'adquirir béns i productes de consum, no sempre, segurament, ben calculades per nosaltres mateixos, pels compradors potencials. Ens preguntem si pot ser bona aquesta liberalització que preveu el govern en els descomptes a les botigues i magatzems, però, sobretot, si és necessari que entre tots revisem aquest sistema de vendes i compres que compleix, sens dubte, una missió social important, però que necessitarà millores perquè sigui més just i estigui més al servei del bé comú. D'aquest tema, tant del projecte de llei catalana de comerç com del comerç en general i de les rebaixes, parlem avui amb Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Senyor Maroto, bona tarda, bon any i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I bones rebaixes, també podem dir.
Bones.
Esperem que siguin bones pel comerç i per la societat en general, perquè això ens beneficia a tots, sí. També saludem Ivan González, economista, màster en Economia Solidària i Social. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Bé, avui preguntem als oients si estan d'acord amb la liberalització de les dates de les rebaixes. Ens hem centrat en això, perquè dona la sensació que, si no coneixem bé què comportaria això, la sensació pot ser una mica ambivalent. Donem tres opcions de resposta a aquesta pregunta. Esteu d'acord amb la liberalització de les dates de les rebaixes? Podeu respondre sí, seria molt beneficiós per al consum i per al comerç. No, sempre busco oportunitats en aquestes dates i si s'amplia no hi haurà tants descomptes. O no ho tinc clar, el més important és comprar segons les pròpies necessitats. Bé, si els sembla, senyor Maroto, senyor González, els pregunto per començar què pensen d'aquest projecte de llei aprovat pel govern català, si pot ser beneficiós, si té aspectes positius, negatius, quina és la seva opinió d'entrada?
A veure,
senyor Maroto, per començar.
Sí, el que és l'avantprojecte, nosaltres ho trobem positiu. Positiu en quan fa un recull, posa al dia una sèrie de normatives, fa una compilació, que abans ho tenien tot a base de decrets i qüestions que anaven cada cosa per la seva banda, i aquest projecte de llei, i suposo que al final serà llei, les recull i les recopila, i això pel comerciant, o per els que estem en l'associació de comerciants, també per tot el món en general, ens clarifica molt per saber per on hem d'anar i què és el que hem de fer. I després, i exactament dintre d'aquest projecte de llei, alguna sèrie de qüestions, com pot ser l'horari, com pot ser les rebaixes, en la qual, pues, en alguna cosa podríem no estar d'acord totalment, no? Uh-huh. Tema d'horaris tampoc pel comerç, que en aquest moment jo represento, que és el petit, mitjà, el fer 3 hores més a la setmana no hi ha cap problema perquè ja les fem, i molt més. Vull dir, els comerciants són bastant sacrificats i fem moltes més hores.
Potser regular l'obertura, però les hores de feina
sí,
ja hi són, no?
Sí, exactament, sí. I després l'altra qüestió és la qüestió de les rebaixes. Nosaltres entenem que les rebaixes, tal com està el mercat, la liberalització pel tipus de comerç que nosaltres representem, pues, més bé el perjudica que no el beneficia, no? I amb aquest és un tema que ho hem discutit, ho hem parlat, hem fet totes les esmenes que teníem que fer amb el govern abans que arribés, i suposo que ara en el tràmit parlamentari pues, també tindran l'oportunitat de parlar i negociar amb partits polítics per mirar d'arribar a un acord. De fet, amb alguna associació, amb alguns representants també d'entitats de primera línia de comerciants, pues, ho hem parlat i estem d'acord que aquestes rebaixes, o aquests dos períodes de rebaixes, tindrien que preservar-los. Són dos períodes, són dos iniciatives ja antigues que les tenim molt, però molt, molt interioritzades. El client també sap aquests períodes, també sap quan cauen, quan han de fer la duració, i és unes rebaixes que nosaltres creiem que té realment la verdadera importància, no? El que hagi fet, el que es pugui escollir les rebaixes en llibertat, però bueno, nosaltres creiem que per nosaltres no és gens beneficiós, i nosaltres farem tot el possible pues, perquè en el transcurs d'aquest tràmit parlamentari això pugui canviar-se.
I es mantinguin, per exemple, els dos períodes
sí,
que hi ha ara.
Sí, els dos períodes, sí. És, que sapiguem, tothom sap quan acaba, quan comença una d'hivern i quan comença l'estiu. I després tenim també que per nosaltres ha sigut una gran alegria, aquesta és la veritat, de que hi ha dos grans firmes que s'han posicionat i són de la mateixa opinió. Un és el Corte Inglés i l'altre és el Grupo Inditex, l'Ostara, no? Han respectat les dates, són gent a les que ja s'ha parlat i les tindrem en compte en les converses i creiem que ho podem tirar endavant.
Uh-huh. Senyor Iván González, sobre la pregunta inicial.
Sí, jo volia dir també, venia a dir una mica el que ha dit el senyor Maroto ara. O sigui, jo dividiria possiblement aquest debat, si em permets, en dues
sí,
parts.
Sí.
Una és, potser sí que és veritat que les rebaixes és el més sucós, si em permets l'expressió, però la nova llei, a part del que també s'ha dit aquí, que resol el que és la dispersió normativa que havia fins aleshores, també actualitza aquesta normativa, i no només l'actualitza, sinó que l'adapta a la realitat actual. I és una llei que el comerç, sobretot el petit comerç, de fet, ja la ve demanant fa anys. O sigui, ara, benvinguda sigui, faltaria més, però arriba inclús una mica tard, no? En quant a les rebaixes en si, o sigui, pensant en una cosa, pensant que vendre a qualsevol preu no té sentit, vale? Vendre per vendre no té sentit. De fet, abans parlàvem amb el senyor Maroto quan estàvem aquí esperant, que havia llegit, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, doncs una altra persona antes en la matèria, que és el senyor Calvet, el president de Comertia, que ens deia, tipologia de coses, si em permeteu l'expressió coses, com el Black Friday, es menja tots els marges dels comerços. Per tant, el Black Friday com a tal no tindria sentit.
Potser pot animar, no?, la gent a sortir
sí,
a comprar...
Però i... per això aquesta llei fa una cosa, o aquest projecte de llei fa una cosa, que si continua igual i s'aprova de la mateixa manera que està ara, trobo molt positiu, que és regularitza o posa sobre paper la diferenciació de lo que són les rebaixes, que estic d'acord amb el que deia el senyor Maroto, que jo crec que s'haurien de mantenir el que són les rebaixes d'hivern, el que són les rebaixes d'estiu, i el que és descomptes o el que és...
Promocions,
stocks, forex stocks, etcètera.
Això cada comerç pot tenir el seu, no? Segons
evidentment, necessitats. Evidentment. I una cosa que també fa bé aquesta llei, torno a repetir, sempre i quan jo estic parlant del projecte, per tant, si continua igual, que encara falta que els partits o polítics fiquin la seva cullerada, Però, si tot sembla que anirà o no hi haurà gaires modificacions, doncs una de les coses que també crec que és molt positiu és que el que fa és que fica dins de la llei en determinats serveis que de facto ja estaven ficats o la gent ja pensava que eren comerços, però que no estaven regularitzats. Per exemple, les perruqueries. Per exemple, els bars, per exemple, els videoclubs, en extinció, però vull dir, per exemple, els centres d'estètica. Tots aquests serveis, fins ara, o fins a aquest avantprojecte de llei, no estaven dins de la llei. Mm-hmm. Ojo, ara no vull dir que no tinguessin una, vull dir, en la llei de comerç parlem. I aquesta llei sí que els fica dins. Per tant, això és un punt positiu, penso, en aquest sentit.
Per tant, seria convenient aquesta regulació comuna a tots els establiments públics, perquè d'alguna manera són comerç. Igual un saló d'estètica, sí, una perruqueria... Serveis, productes. I serveis. Per cert, avui tenim la presència d'Emiliano Maroto, que representa l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. No sé si podem considerar aquesta entitat hereva de la, en aquests moments, desapareguda Confederació de Comerç de Catalunya o hereva d'algunes entitats que estaven integrades.
No, en hereva no. Nosaltres, precisament, teníem més antiguitat que la Confederació de
Comerç. Ja existien vostès, sí, ho sabem.
Que sí que és cert que teníem certa col·laboració a l'hora de la dinamització en segons quines zones de Catalunya, donada la implantació territorial que tenia l'Agrupament de Botiguers i ells no tenien tota la implantació, no? Uh-huh. I llavors durant un temps vam donar un cop de mà a organitzar-los, a fer les delegacions, però aquí va acabar aquesta història, més enllà, no? Uh-huh. Lo que sí és cert és que les relacions que teníem nosaltres i que ja teníem amb algunes associacions de tot Catalunya, al desaparèixer la Confederació de Comerç, per dir-ho d'alguna manera, han tornat a casa, han tornat a l'agrupament com a afiliat, no? I en aquest sentit, nosaltres som una entitat que en la que tots som comerciants, tots saben la problemàtica, perquè l'estem vivint dia a dia, i llavors això el comerciant ho valora. I aquestes associacions, pues, el que han vingut és amb nosaltres, tenim una sèrie de serveis molt exclusius per a la tipologia de negocis i de comerços que nosaltres representem, i aquests serveis, pues, nosaltres estan donant els seus fruits, i el que sí que estan molt interessats és en poder gaudir de tots aquests serveis per al benefici que les representa com a entitat i com a comerciants.
Bé, si revisem l'estat de l'enquesta, recordem, amics oients, que us estem preguntant, fins a les 8 del vespre podeu votar a radioestel.cat. Esteu d'acord amb la liberalització de les dates de les rebaixes? De moment, la resposta més votada és l'última, no ho tinc clar. El més important és comprar segons les necessitats. Sembla una resposta bastant assenyada dintre del fet que molts dels qui ens segueixen no ho tenen clar. A veure si després d'aquest col·loqui d'avui tenen alguna llum més sobre la seva opinió en relació amb aquest projecte de llei. El 42%, segona opció, molt a prop, sí, seria molt beneficiós per al consum i per al comerç, aquesta liberalització, i un 9% diuen no, sempre busco oportunitats. Aquests dies, si s'amplia, no hi hauria tants descomptes. Realment, si la llei s'aprovés en els termes en què està redactada pel govern i aprovada pel govern, hi haurà perjudicis per al consumidor? És a dir, no hi haurà tants descomptes o no va així? No necessàriament passaria això?
Sí, a veure, descomptes sí que hi haurà. El que passa és que hi haurà una confusió impressionant al mercat.
Clar.
Abans deia l'Ivan, quan feia referència a les rebaixes, nosaltres hem de distingir dos coses molt importants per a nosaltres. Una és, quan posem rebaixes, vol dir que és un tipus d'articles que posem per a la seva extinció, per a la seva venda total. Extinció d'unes existències, tenint en compte de que són articles que han d'haver estat almenys un mes en aquell mateix local, en aquella mateixa botiga. I quan fem promocions, quan fem descomptes especials, estem fent sobre un article determinat. Com a màxim, sobre el 22% de les existències que hi ha en la botiga. No ho podem fer-lo sobre el 100%. Llavors, això per nosaltres és molt important, distingir una cosa d'una altra. I les rebaixes, si s'aprova la llei tal com està, estic segur que el petit comerç farem un front comú i mirarem perquè es faci respectar les dues dates d'inici d'hivern i estiu i de que algunes grans marques també puguin afegir-se.
Sí, estic d'acord, de fet ho deia abans, que aquesta clarificació de conceptes entre el que són rebaixes, venda de liquidació, saldos, outlets, etc, és important. Però més que important que estigui a la llei, que ho és, Jo també diria que és important que la gent ho sàpiga. I això no ho tinc tan clar. De fet, una de les qüestions que crec que s'hauria d'incentivar és que aquesta clarificació de conceptes que vol posar la llei també arribi al consumidor i al sector, a totes dues. Perquè una de les qüestions també, per exemple, que hem de posar sobre la taula és que no només actualitza la normativa, no només l'adapta al marc jurídic actual, sinó que també la simplifica i molt. La simplifica i molt, perquè abans amb un company parlava quan venia cap aquí que en aquest tema, que també es parlarà molt, que ara les àrees de degustació que aquells establiments comercials poden tenir fins a un 33% del seu del local, vamos, com a degustació, això ja existia molta regulació sobre aquesta matèria. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ja ho regulava, per exemple. No? Ara bé, el que fa aquesta llei, en aquest cas concret, és posar una de cal i una d'arena, com es diu en castellà, perquè sí que regula, i ho trobo molt correcte, que hi hagi aquest 33%. Després parlarem de que si estem més d'acord, menys d'acord, que si perjudica o no els bars i restaurants, etcètera, etcètera, però ho regula de manera correcta, però deixa marge als municipis per trencar aquesta regularització. Per tant, per això deia abans una de cal i una d'arena, no? Doncs jo el que vull dir amb això és que aquesta llei la trobo molt correcta, amb els matisos que podem parlar després, però li trobo un petit faltant, que és aquesta promoció de la llei, vale? Si se'm permet aquesta expressió, perquè no només el sector la conegui, sinó també el consumidor.
Mm-hmm. Jo crec, permet, sí, jo clar. Crec que ara la promoció no es pot fer perquè la llei no està aprovada, està en tràmit parlamentari, i el propi sector, una vegada estigui la llei aprovada, ja farem difusió d'ella. Tenim unes xarxes d'associacions de comerciants impressionants. El món associatiu en Catalunya és molt ric i ampli.
Gràcies a Déu.
Gràcies a Déu, exactament. I a partir d'aquí, pues, aquesta difusió ja la farem.
Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, i Iván González, economista i màster en Economia Solidària i Social. Llegim algunes respostes que ens han arribat d'oients, perquè ja sabeu, amics oients, que a banda de decantar-vos per una de les tres opcions que donem a l'enquesta, també podeu respondre directament amb comentaris molt curtets, però n'han arribat alguns. Per exemple, Josep ens diu: diu, activaria l'economia aquesta llei, diu. També tenim l'opinió d'un altre Josep Fabregat, ens diu, tinc clar que seria bo i jo compro segons la necessitat, no cal acumular per acumular. En aquest cas fa una defensa de la compra responsable, que d'això també podem parlar si tenim temps. El lliure mercat permet preus competitius, això és el que ens diu també Amadeu, un altre oient que ha opinat. Per tant, no hi ha una fragmentació molt clara, no hi ha una polarització molt clara, jo estic a favor, jo estic en contra, sinó que hi ha diferents matisos.
En resposta a aquests oients, jo faria també un aclariment,
sí.
Que és que penseu que el comerç minorista va més enllà de la funció econòmica del propi comerç, que la té i molt important, La té i molt important, però va més enllà. També té un caràcter social, també té un caràcter de cívic, també té un caràcter de ciutat. Però, bueno, si volem només centrar-nos en l'activitat econòmica, el comerç minorista és un 15% del PIB. Que un sector sigui un 15% del PIB, ho podem dir de molts pocs sectors.
Que no és poca broma.
No, que no és poca broma, ni molt menys.
És un potencial molt gran.
No, i a més, l'oient, ara no recordo el nom, que deia que, doncs, que la desregularització pot ser positiva. Sí. O sigui, jo no dic que s'hagi de regularitzar o s'hagi de legalitzar tot com si estiguéssim fa 20 anys, faltaria més, ens hem d'adaptar als nous temps, Però també tenim exemples de desregularització total a països del nord d'Europa, que el que ha fet és que el comerç petit, el petit comerç, el comerç minorista, ha desaparegut. Per tant, com es diu vulgarment, ni blanc ni negre. Vale? Entre el blanc i el negre hi ha diferents colors. Anem a veure aquests colors.
Bé, dóna la sensació que a Catalunya hi ha un equilibri més gran del que és el servei que porta el petit comerç, el servei que donen les grans superfícies, en relació amb el que són altres comunitats autònomes. A Madrid, per exemple, a Madrid potser s'ha accentuat massa la liberalització, la potenciació de grans superfícies, posant un exemple de comunitat amb molta població, I podríem seguir esmentant territoris.
Sí, però i aquesta liberalització pràcticament total que tenen per Madrid no és cap garantia d'èxit en ventes i en beneficis, O sigui, perquè les dades estan ahí, eh? Quan uh-huh. Catalunya, amb unes dades molt més positives que en això, no? I després també una qüestió molt important que deia ell, eh? El petit comerç, la renta, els beneficis, se queden a casa, eh? O se queden en la ciutat uh-huh. o en la província. Sí, qüestió un... que no aquestes grans àrees poden dir, eh? Aquests beneficis no es queden aquí. I en molts casos surten del país.
Uh-huh. Bé, aquesta seria una reflexió més en profunditat, però potser sí que m'agradaria preguntar-los, senyor Maroto i senyor González, per, diguem-ne, la pregunta del milió, què ha de canviar o què ha de millorar en el sistema actual de comerç que tenim a casa nostra? Potser una llei com aquesta és bona, és bo que l'administració vagi regulant les normes de comerç, potser no cal tanta regularització... Què en pensen?
Des de l'agrupament pensem que la regularització... O sigui, regular tot això està molt bé, és molt correcte, i així ho indiquen de sempre, eh?
Però regular tampoc però... ha de voler dir imposat.
Sí. No. Aquí el problema que tenim és que aquesta llei, pues, és possible que porti el mateix camí que portaven les anteriors, que sigui suspesa. Des de Madrid.
Sí, aquest és un tema polític que
llavors,
també ha sortit. Llavors
arriba un moment de que és que ni el propi comerciant sap amb quina llei està jugant o se n'està jugant, no? Perquè actualment estem veient de que obren quan volen, tanquen quan volen, i llavors l'únic que des de les associacions de comerciants sí que estem animant a la gent a que respectar els horaris que tenim aquí en la llei de comerç de Catalunya, encara que no estigui vigent, que està suspesa, uh-huh. però molts d'ells, pues, no, és que jo m'acullo a la llei espanyola. Pues venga, posa la llei espanyola. No? Si nosaltres, si aquesta llei ens deixessin, no la respetessin i la poguéssim aplicar, això jo crec que el món del comerç d'aquí i el nostre model de comerç, tal com ho tenim, canviaria bastant en positiu.
Totalment d'acord. O sigui, és una llei totalment necessària. Partim uh-huh. d'aquesta base. És una llei totalment necessària i, com deia jo abans, demanada des de fa anys. Eh? Uh-huh. També és cert que és una llei ja existent, entre cometes, i recorreguda, la llei 3-2014, si no estic errat.
La d'horaris comercials, en aquest cas. No?
Sí. Uh-huh.
I és molt probable, tot i la voluntat de diàleg que ara es diu des de Madrid que hi ha, és molt probable que també que es recorreix aquesta. No, si no, jo no ho descarto que també es faci. De fet, abans parlàvem de Madrid. Una de les qüestions, una de les diferenciacions que tenim molt pronunciades és tot i aquesta ampliació d'horaris de 72 a 75 hores, Madrid, ja que el senyor Maroto em corregirà si m'equivoco, en té 90.
Sí.
Uh-huh. Per tant, aquests comerços que es volen ara mateix agafar la llei estatal i obrir 90 hores, actualment ho poden fer. Uh-huh. I això, jo crec que també pot, el que deia el senyor Maroto, pot pensar, sobretot pel consumidor, pot portar confusió, perquè ara veiem aquest comerç obre, aquest no, o parlant de les rebaixes, no? Aquest fa rebaixes, aquest no, perquè ara hem vist que hi ha molts comerços que les comencen el dia 7 de gener, ara que estem a l'hivern, eh? Sí. A l'estiu igual, però comencen el 7 de gener, com s'ha fet sempre, però també hem vist que hi ha rebaixes / promocions, si perdoneu com és rebaixes / promocions, que han començat abans de Reis.
Per tant, també que les venen com una anticipació. Sí. Ens avancem a les rebaixes, no? I no són rebaixes, de fet, clar, perquè la llei és la llei. Una cosa, senyors, important, és que a les rebaixes, convé recordar-ho, ja existeixen unes normes, uns descomptes que potser en temps de crisi s'havia desafiat molt, no?, aquesta normativa, no?, de rebaixar excessivament descomptes al 70%. Hi ha unes normes bàsiques, com posar el preu d'abans, com que no siguin superiors a un percentatge determinat.
A veure, sobre això sí que és veritat, eh? Tenim gent que ens truca, que ens escriu... Aquí tenim versions de tot tipus.
Les queixes i els comentaris són constants.
Des de que és que en aquella botiga tenien un preu per les rebaixes, ho van posar més alt i després el percentatge, en fi, totes aquestes històries, no? Nosaltres, el petit comerç, normalment això ho respecta bastant, eh? Aquesta és la veritat, eh? Ho respecta bastant i són uns percentatges de descomptes. Pues bueno, amb el fin de poder liquidar el que realment tenen. Perquè és un gènere que no està fet, el que tenen és un gènere que no està fet per les rebaixes, És un gènere que ja existia, no? I jo a vegades tinc les meves dubtes en altres cadenes o grans cadenes de que això sigui realment així, de que aquell producte hagi estat el temps que demana la llei o la botiga per poder fer aquestes ofertes.
Aquí potser posaré el dit a la llaga, però agafant el que ara deia el senyor Maroto, aquí tenim un problema que segurament seria qüestió d'un altre debat, que és la inspecció. Uh-huh. O la falta d'ella, i no per no voler fer-la, sinó la falta d'ella per molts motius, entre d'altres, que és molt probablement la insuficiència d'inspectors. Però aquí també és un problema, perquè és veritat que hi ha comerços que compleixen o no compleixen, però s'ha de mirar o s'ha de veure o s'ha de trobar in situ, ¿vale? Perquè si no serveix de res que un en digui, mira, aquest comerç no compleix X coses. Si no ho veiem in situ, no serveix.
Mm-hmm. El control, en definitiva, és necessari.
Sí. I aquesta inspecció, doncs, és una falta.
Bé, a banda d'això, senyor Emiliano Maroto, senyor Ivan González, com veuen les rebaixes d'aquest any? Estem en un context macroeconòmic de sortida de la crisi. Sabem que això no ens ha de fer ser triomfalistes, perquè hi ha molta gent que està patint encara, molta gent que no pot comprar segons les seves necessitats, i també hi ha gent que compra massa, que compra compulsivament. Sí. Ja de tot. Com es presenten a nivell comercial aquest any? Serà un bon resultat aquest any?
Jo espero i desitjo que sí sigui, no? Però la realitat, crec, la realitat serà de que estarem parlant d'uns percentatges mínims de milloria, però mínims. Quan dic milloria, dic un 2, un 3%. No crec que...
Quan parlem de millora, parlem d'ingressos globals.
Sí. Aquí hi ha hagut també el fenomen que abans parlava Ivan, és la irrupció del Black Friday. Sí. El Black Friday pràcticament va ser la sortida de tot el que són les ventes de Nadal, de rebaixes i ja.
Això va ser, si no recordo malament, el divendres 16 de desembre, un divendres abans de Nadal. No,
novembre.
A finals de novembre, disculpi. Sí, sí.
Amb un mateix important aquí, que és una tradició importada dels Estats Units.
Sí, com moltes altres.
Com moltes altres, exactament. I als Estats Units sí que és el Friday, realment. Sí. Aquí va ser una setmana, si no un dia.
Nosaltres vam participar amb l'empresa que té els drets d'aquí de Black Friday, i nosaltres només participem un dia i mig, pràcticament, Lo de la setmana, no. I un dia i mig era per una qüestió molt puntual i ja està. L'any passat van fer una aportació o participació de Black Friday aproximadament d'unes 2.400 botigues, 2.300 o 2.400. Aquest any hem estat al voltant de les 2.500 i les han anat molt bé, aquesta és veritat, les han anat molt bé. I jo abans el que em referia, que la sortida de Black Friday és un inici que ha anat molt bé amb les botigues, i el que tu deies abans, la disponibilitat de la renta és la que n'hi ha, no hi ha més. Uh-huh. Ja pots inventar-te totes les promocions, tots els Black Fridays que vulguis, quan no n'hi ha, doncs no n'hi ha. No? Uh-huh. I aquesta renta, doncs, evidentment, doncs, ha tingut que distribuir, doncs, s'ha allargat més. Tot el que s'ha facturat de més en el Black Friday, doncs, se facturarà de menys a final de temporada. Mm-hmm. Fet aquesta un tancant tot el període de Black Friday fins a rebaixes, pues segurament donarà aquest percentatge d'un 2, un 3% més superior en relació a l'any passat. No crec que siguin unes xifres molt més superiors.
Uh-huh. Té la mateixa sensació, sí. Ivan González, sí. Encara que no estigui directament en el tema del comerç.
Jo no puc donar les xifres que dona el senyor Maroto, però no les tinc, però sí, cap problema en el sentit de pensar o intuir que va per allí la matèria. No? Uh-huh. Jo només volia comentar una coseta.
Sí, endavant.
Sobre el tema, vull dir, sobre el tema que té per la mare. Pensem una cosa, que tot el que estem dient, aquesta nova llei també el que fa és adaptar el sector o adaptar la normativa, a la realitat actual. Perquè estem parlant sempre de que no es pot separar ni econòmicament, ni socialment, ni com a ciutadans, el que són els petits comerciants de la resta de tipologies de venda, perquè ens equivocaríem. Abans parlàvem amb el senyor Maroto, per exemple, que una de les qüestions que a mi em sembla molt important d'aquesta nova llei és el pla de foment de la competitivitat del comerç urbà que aquesta nova llei inclou. Per què? Perquè és cert que, i això parlo com a una qüestió personal, a mi m'agrada anar a la botiga i que el senyor botiga o la senyora botiguera doncs xerrar una mica amb ell. Però també és cert que ara mateix podem comprar online. també és cert que ara mateix, parlaven abans de promocions, a part de posar el cartellet a l'aparador, també podem tenir les xarxes socials. Tot aquesta, aquest pla de foment de la competitivitat, per utilitzar les mateixes paraules que utilitza la llei, és molt necessari, perquè, repeteixo, la llei, a part de les rebaixes, que torno a repetir, és el més sucós, també dona peu a moltes altres coses. I aquesta és una cosa, crec jo, molt i molt important.
Doncs bé.
Parlaves de no hem parlat, i ara l'Estatut, el tema de la venda online. La venda online, evidentment.
Sí, precisament perquè el comerç, efectivament, és una qüestió que teníem tots en el cap, s'ha d'adaptar a les noves realitats. Ja no existeix només la botiga propera, ni tan sols el gran magatzem.
Sí, afortunadament hi ha un número cada dia més important de botigues que estan fent la venda online. Però la venda online, a nivell individual, és un problema. No hi ha suficient promoció, no es dona a conèixer, i posar-te al mercat és difícil. Què estem fent des de l'agrupament? Nosaltres estem creant una plataforma, ja suposo que en qüestió d'un mes, mes i mig, estarà al carrer. És una plataforma des d'on promocionarem tota la venda online de les nostres botigues, de les nostres botigues afiliades. I entenem que si tota aquesta unió fa la força, un bon número de botigues afiliades que puguem donar resposta a la venda online, crec que tindrà la seva importància i disrupció en el mercat. I la competència que podem fer pues, també serà important. I això és el que estem animant a les botigues, de que comencin a pensar de que o estàs en la red, o estàs a la xarxa, o no existeixes, eh? I això és molt important per a nosaltres.
Doncs benvinguda aquesta iniciativa, no?, de posar en comú un recurs que, ajudant-se els uns als altres, sí, pot ser beneficiós.
Sí. Abans parlaves tu mateix de si era important aquesta regularització o no. Jo afegiria, és que una de les regularitzacions que falta és la de la venda online. Perquè, sí, tenim en trossets, tenim, però no hi ha una regularització real.
No hi ha normativa.
Per tant, això també seria un faltant i important, també. Eh?
L'altre dia coneixíem una alerta sobre les vendes d'animals online, que es deia que potser calia vigilar molt, que era més recomanable. Bé, també és veritat, i això el senyor Maroto estarà d'acord, que hi ha els interessos, no?, dels comerciants, i també és legítim que cadascú defensi els seus interessos. No?
Normal, lícit.
Bé, avui hem compartit el mirador de l'actualitat en període de rebaixes acabat d'iniciar amb Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, i amb Iván González, economista i màster en Economia Solidària i Social. Efectivament, que sapiguem entre tots fer que el comerç sigui un servei, i potser també que alertem, encara que avui no hem pogut tenir cap expert en addiccions i en problemàtica social, però sí que de vegades la compra compulsiva és una addicció, és un problema
és un
social.
És un problema.
Potser recomanar la compra amb responsabilitat, encara que els comerços legítimament vulguin atraure els compradors, sí, però no val tot per fer-ho, no?
És que una cosa no està barallat amb l'altra.
Exacte, són compatibles.
Això ho recomanem, ho recomanem, i els nostres professionals ho saben perfectament.
Potser el secret és que el comerç doni les eines, no?, per poder trobar aquestes necessitats. Cada vegada són primeres necessitats, menjar, altres coses, i de vegades són més superflues, però que també poden ser necessàries i útils. Bé, recordem que l'enquesta ha quedat d'aquesta manera. Esteu d'acord amb la liberalització de les dates de rebaixes? Això és el que preguntàvem. El 47% ha respost no ho tinc clar, el més important és comprar segons les necessitats. El 41% sí, seria molt beneficiós per al consum i per al comerç, i el 12% no, sempre busco oportunitats aquests dies. Si s'amplia, potser no hi haurà tants descomptes. Això és el que heu opinat. Gràcies per la vostra participació, amics oients, i gràcies també a la participació d'Iván González i Emiliano Maroto. Bon any, i bon any de rebaixes també, i de comerç, de l'economia, en definitiva, en general.
Igualment.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, i esperem tornar-los a tenir un altre dia. I ara us anunciem la pregunta de demà, que és sobre el primer aniversari de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Quina és la vostra sensació després d'un any de Carles Puigdemont com a president? Podeu respondre: és una sensació positiva, és una sensació negativa, o és una sensació de barreja entre positiva i negativa? Aquesta és la pregunta que us fem per demà i que ara ja, des de les 8 del vespre, podeu trobar a radioestel.cat. Demà parlarem, lògicament, d'aquest primer aniversari de l'elecció de Carles Puigdemont i de la gestió de l'actual govern de Catalunya. Arribem al moment de resumir l'actualitat, després ens quedem a la veu de Càritas.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.